RTV, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'acumulació de crisis econòmiques en els últims anys ha augmentat de manera significativa el cost de la vida, en particular la dels béns bàsics, com són els aliments i, sobretot, l'habitatge. Aquest procés ha aguditzat al nostre país la pobresa i l'exclusió social. Encara que es parla molt de les polítiques governamentals, d'escut social, la realitat és que sense institucions com Càritas, amb la llarga mà de l'Església per l'ajuda social, la subsistència diària es faria difícil per a no poques persones i famílies. Tal com recull la memòria anual de Càritas, aquesta institució va invertir durant l'any passat a tot Espanya la xifra de 457 milions d'euros, un 13% més que l'any anterior. Càritas va secundar durant l'any 2022 més d'un milió i mig de persones que van rebre ajudes per alimentació, lloguer d'habitatge, subministraments, entre d'altres necessitats. La xarxa de Càritas ha aconseguit fer passos importants a la consolidació de la inversió de fons d'economia solidària vinculats a l'ocupació i destinats a persones que estan en risc d'exclusió. Com s'ha remarcat en la presentació de la memòria de les Càritas catalanes aquest matí a Lleida, la tasca d'aquesta institució representa un compromís per impedir que mirem cap a un altre costat davant el sofriment dels altres. Fa quatre dies, el president del govern central, Pedro Sánchez, treia pit assegurant que l'economia anava com una moto. Doncs bé, avui Càritas ens ha explicat que potser aquesta moto està gripada per a molta gent, i és que el número de persones ateses per la ONG de l'Església Catòlica no para de créixer. És més, el nombre de famílies vulnerables ha augmentat després de la pandèmia. L'any passat, totes les Càritas catalanes van atendre quasi bé 250.000 persones, un 5% més que l'any anterior, i amb una xifra, jo diria que impactant, un 80% d'aquestes famílies ateses han deixat de comprar aliments frescos. La tasca de Càritas i tots els que hi fem costat és un miracle diari que és possible gràcies als donants, col·laboradors i voluntaris dins d'una extensa xarxa que només s'entén dins de la realitat de la Iglesia a Catalunya i també a Espanya. Bona tarda, soc Carlos Lozada, i ara, com cada dia, amb la Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns les notícies més rellevants de les últimes hores.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i possibles responsabilitats per l'explosió que es va produir ahir en una casa de colònies de Brunyola, a la Selva, i que va ferir quatre menors. Dos d'ells es mantenen en estat greu i els altres dos ja han estat donats d'alta, un dels quals estava ingressat a l'Hospital Josep Rueta de Girona i l'altre a la Vall d'Hebron. I canviant de tema, han detingut un reclutador de Daesh quan acabava d'aterrar a l'aeroport del Prat. L'home tenia en vigor una ordre internacional de detenció i venia en un vol procedent de Mèxic. A tot això, de cara a les eleccions, hem d'explicar que Correus obrirà dissabte a Catalunya gairebé 100 oficines per agilitzar el vot per correu. L'empresa pública assegura que contractarà els efectius que siguin necessaris per garantir aquest sistema de vot. I també avui hem sabut que l'alta velocitat passarà per l'interior de la futura estació de la Sagrera cap a finals de l'any 2024. Les obres de la nova infraestructura avancen, segons el previst, i es troben al voltant del 70% d'execució. I atenció, perquè el Consell General d'Infermeria ha comptabilitzat 18 agressions a infermeres a Catalunya durant el 2022. Al global d'Espanya, aquests successos s'han disparat i s'han registrat 2.580 incidents. També avui acabem explicant que el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el MAC, ha descobert a Ullastret, al Baix Empordà, la porta més gran d'accés principal a una ciutat íbera. Les excavacions s'han fet durant el mes de juny i han permès confirmar l'existència del portal localitzat el 2012. La troballa ja és una de les més importants dels darrers anys.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dijous, de temps encara insegur, amb el cel mig ennuvolat i algun ruixat en molts punts de les comarques de Tarragona, nord de Barcelona i també comarques de Girona. A la tarda, els xàfecs s'intensificaran amb aiguats i pedregades a les comarques de Lleida, sobretot al Pla de Lleida. Temperatures cap amunt a Girona, Tarragona i Barcelona, més baixes a la província de Lleida. Moment ja per conèixer com està la xarxa viària amb la Sílvia de l'Ama. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, des del Servei en Català de Trànsit. Parlem en aquests moments de problemes a Barberà en sentit a Girona, de 1-2-3 quilòmetres a l'AP7 i al seu lateral, l'AB30. En el cas de la C-17, aturades també a Parets en sentit Vic, i les rondes en certs punts de mobilitat, especialment en el tram en sentit Llobregat des de Sant Adrià. Per tant, circuleu amb molta cautela. Bona tarda.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2 quarts de 3. Fa 4 dies el president del govern central, Pedro Sánchez, treia pit assegurant que l'economia anava com una moto. Doncs bé, avui Càritas ens ha explicat que potser aquesta moto està gripada per a moltíssima gent. I és que el número de persones ateses per la ONG de l'Església Catòlica a Catalunya no para de créixer. És més, el nombre de famílies vulnerables ha augmentat després de la pandèmia. L'any passat, totes les Càritas catalanes van atendre quasi bé 250.000 persones, un 5% més que l'any anterior. I amb una xifra, jo diria que molt, molt impactant. Un 80% de les famílies ateses han deixat de comprar aliments frescos. Ernest Surinyà, quin és el perfil de la gent i les famílies ateses per Càritas a Catalunya?
Bé, a l'exercici anterior s'han atès més de 249.000 persones, cosa que representa un augment del 5% respecte al 2021. En quant al perfil de les persones que atenen, han deixat clar que la pobresa continua tenint rostre de dona, ja que representen més de la meitat de persones que acudeixen a l'organització. A més, una de cada tres persones és infant o jove, tema que els preocupa bastant. Més enllà dels aliments, l'impacte per aquesta successió de crisis ha afectat el pressupost que es té per l'habitatge. A part, gairebé la meitat de les persones està a l'atur, fet pel qual lliguen íntimament la situació d'atur amb l'exclusió social. Són moltes les famílies en situació de vulnerabilitat que pateixen la situació econòmica de forma més brusca, un fenomen al qual denominen com plor sobre mullat, com si fos una escala de tragèdies. És per aquesta situació de desesperació que moltes famílies han d'adoptar estratègies.
Hi ha un 39% de les llars que no poden fer front a les despeses escolars. Tornem a recordar que això impacta directament en els infants i en els adolescents.
Davant d'aquesta complexa situació social, Càritas té alguna proposta que cal ser escoltada. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha recordat que demà comença la campanya electoral per les eleccions generals i demana que aquesta vegada se'ls escolti per la situació d'urgència social.
Nosaltres sí que volem reiterar a les administracions públiques que la pobresa és cara i que han de prioritzar molt els pressupostos perquè no es pot combatre la pobresa amb migradesa.
Són moltes les vegades que Càritas ha fet una crida perquè la política els escolti i intenti fer alguna cosa amb aquesta situació de desempar que molts pateixen. Tant de bo aquesta vegada tot això pugui millorar.
Ja ho acabeu d'escoltar, molta gent ho passa força malament i sort tenen de les administracions de la tasca que fan entitats com Creu Roja, també Càritas, per donar un cop de mà a aquestes famílies. I és que des de sempre les famílies, en el seu conjunt, han estat les grans oblidades de les administracions, menys quan arriba una cita electoral com la que comença avui. Precisament ara, quan avui comença la campanya de les generals, la Generalitat està enviant a les famílies amb nens en edat de fer primària un xec de 100 euros per gastar en material escolar. Una mesura que ha aixecat polèmica per com s'ha posat en marxa. Ens ho ha explicat la Belén Tascón, que és presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, que ha visitat avui Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. L'escoltada, la Yolanda Canales.
Des de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya diuen que aquesta ajuda no està ben plantejada perquè, almenys des del punt de vista de l'escola pública, no servirà per reduir la despesa que fan les famílies a l'inici del curs escolar. Belén Tascón, presidenta de la FAC, recorda que les famílies a la pública paguen quotes per material escolar, però els xecs de la Generalitat no poden servir per això, per pagar aquestes quotes. Creu que hauria estat més adient que els 50 milions d'euros que destina el govern a la mesura anessin a parar directament als centres i que els poguessin gestionar aquests diners com creiessin més convenient.
I la manera en què això es pogués fer, doncs seria posar aquesta quantitat que es destinarà, que són aquests 50 milions d'euros que ha establert el govern, doncs, i que vagin a despeses de funcionament de centre, perquè així els centres educatius puguin reduir aquestes quotes o eliminar les quotes de copago de les famílies.
A més, aquest no servirà per reduir les desigualtats, perquè la reben totes les famílies independentment del seu nivell de renda. Per tant, segons Tascón, al final aquests diners aniran a comprar coses que no necessiten, encara que sigui en material escolar.
És a dir, lo que no haurien de fer és que aquests diners anessin a consum que no necessites. O sigui, el consum no és sostenible perquè no ho necessites. Si una família no necessita comprar-se un estoig perquè a l'escola doncs ja et donen el material, doncs no te l'has de comprar.
I una altra qüestió que s'ha de tenir en compte, aquests xecs s'han de validar digitalment. Aquí, i en el cas de les famílies vulnerables, recorda Belén Tascón, s'ha de tenir en compte la bretxa digital.
Si focalitzem doncs, en aquestes famílies que tenen sense vulneració social, doncs per una banda doncs tenim doncs la bretxa digital, no? Aquestes dificultats, no? Moltes vegades per aquestes validacions, però encara que superis aquestes dificultats, doncs et podràs comprar un estuig molt maco, però no et servirà per pagar la quota que l'has de pagar, sí o sí, és obligatòria.
En tot cas, Tascón lamenta que el govern anunciés la mesura sense parlar-ho abans amb centres educatius o famílies, per trobar la manera que aquests diners serveixin efectivament per apal·liar els efectes de la inflació. Perquè per aquesta regla de 3 afegeix perquè només es paga el material als alumnes de primària, però no als de secundària.
Saludem ara a la Paula. Paula, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres una madre de familia con la que queremos hablar sobre este famoso cheque de 100 euros que, en teoría, la Generalitat pues está enviando a todas las familias que tienen hijos en edad de estar en el cole, pero para en la etapa de primaria, ¿eh? A ver, Paula, ¿vosotros habéis recibido ya esta carta y este vale de 100 euros de la Generalitat o aún no?
Pues mira, nosotros por suerte sí que lo hemos recibido, porque sí que es verdad que por los grupos de chat del colegio de los padres sí que ha habido bastantes problemas con algunos padres que todavía no nos han recibido. Uh-huh. Y supongo también por el hecho de que se hayan enviado mediante correo, que supongo que es más fácil pues que se traspapele o que haya problemas, claro, con la dirección y eso. Pero bueno, nosotros por suerte sí que lo hemos podido recibir.
Oye, ¿y a qué piensas destinar estos 100 euros? ¿Para qué os da, estos 100 euros?
Bueno, en realidad para lo único para lo que se pueden destinar, por lo que nos han dicho, es para la compra de libros y de material, parte de la compra.
Ya.
Porque, bueno, es mucho más caro, ¿no?
Claro, con 100 euros, bueno, es una pequeña ayuda, pero bueno, poco, ¿no?
Sí, sabe a poco, la verdad, con lo que pagamos, sabe a poco.
Bueno, oye, ¿cuántos hijos tenéis? ¿Cuántos hijos tienes?
Cinco
hijos. ¿Todos en etapa de primario? ¿Tienes ya alguno en secundaria? ¿Cómo va esto? Cuéntanos.
No, yo tengo 4 en primaria y 1 en infantil.
En primario, o sea que aún no tienes ninguno en secundaria, que por cierto, yo no sé, te pido un poco tu opinión sobre el tema, como madre de familia que eres, este cheque es para los niños y niñas de primaria, pero no para los de secundaria, donde los importes de los libros, por ejemplo, son mucho más elevados. ¿Tú crees que eso tendría que ser una ayuda para todos, para familias que tengan niños de primaria y de secundaria?
Sí, bueno, evidentemente, la verdad es que me parece vergonzoso que a los de secundaria no se les haya incluido en la ayuda. O sea, me parece discriminatorio, más que nada porque la secundaria también forma parte, ¿no?, de la etapa escolar.
Claro.
Así que me parece, bueno, eso, pues una vergüenza que solo se puedan beneficiar de esta pequeña ayuda las familias que tienen hijos en primaria. Y sobre todo por lo que dices, ¿no?, que secundaria justamente hay más libros y el coste pues es más elevado.
Mucho más elevado. Oye, ¿el colegio os ha explicado alguna cosa sobre este cheque o este vale que envía la Generalitat o no os ha dicho absolutamente nada? ¿Es una cosa que está desvinculada de lo que es el colegio en concreto?
A ver, a nosotros, en nuestro caso, por suerte, pues el colegio siempre está como dispuesto a ayudar mucho a las familias y todo lo que sabemos del cheque es gracias al colegio. Realmente, o sea, toda la información que tenemos es pues eso, por comunicados de newsletter interna del colegio, del AMPA, los chats de las clases, o sea que sí, todo es esto, desde el colegio nos han informado de todo.
Me imagino que otra duda que debéis tener quizá, o ya os la han, en fin, aclarado, es si estos 100 euros se descuentan de la cuota de material escolar o van aparte.
A ver, es que en realidad, o sea, nosotros el material, por ejemplo, lo compramos con el colegio, ¿no? O sea, a través del colegio. Entonces, lo que hemos hecho es pagar por adelantado lo que es todo el material y nos han dicho pues que luego enviamos como una copia del cheque a la empresa a la que hemos comprado el material y nos harán la devolución. Que luego ya veremos cómo es esa devolución.
Claro.
Bueno, espero que sea sin incidencias ni nada, pero sería así, ¿no? O sea, pagando nosotros por adelantado.
Que os envíen estos 100 euros ahora, que estamos en... Bueno, mañana empieza, o esta noche empieza la campaña electoral. ¿Esto suena un poco a medida electoralista o no? ¿Cómo lo ves tú, Paula?
Hombre, me gustaría pensar que no lo es y que realmente se piensa en ayudar a los padres y a las familias, ¿no?, en general, ya que, bueno, creo que pues son la base de la sociedad. Pero, sinceramente, pues esta medida hecha ahora, rápido y a medias, pues suena, la verdad, muy populista y también oportunista, ¿no?
Ya. Me imagino que las familias, la vuestra, por ejemplo, con 5 criaturas, necesitáis algo más que una ayuda de 100 euros, ¿verdad? Tendrían
Hombre,
que ser los gobiernos un poco más generosos con las familias. ¿Qué crees?
Sí, bueno, creo que se destina mucho más, a lo mejor, a otros colectivos. La familia, ¿no?, creo que es un poco la gran olvidada. Y sí, la verdad que me gustaría que se ayudaran mucho más y especialmente ahora, por ejemplo, que es julio, que es un mes en el que en teoría no se paga colegio, pero al final los padres acabamos pagando mucho más Claro. De libros, material, casales, campus, o sea, nos sale carísimo.
Sí, sí, luego una vez has pagado la factura de los campus de verano ya tienes que probar el bolsillo para todo lo que te viene encima a partir de septiembre con el inicio del curso escolar, ¿eh? Una última pregunta, Paula, de todas maneras, a ver, mejor que la administración te dé 100 euros que no que te envíe una multa. ¿Qué te parece?
No, hombre, sí, eso siempre es mejor,
un consuelo, ¿no? Bueno,
seguro que ya se inventará algún radar de 30 o algo para pillarnos y recuperarnos.
A ver, los hay, los radares de 30 en Barcelona, y a más de uno han pillado ya, ¿eh?
Por eso.
Paula, muchísimas gracias por atendernos. En fin, que disfrutéis de estos 100 euros que os regala la Generalitat y que tengáis un buen verano, tú y tu familia, ¿eh?
Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Adiós.
Molt bé, seguim el recorregut per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, i ara et proposo una visita a Sant Jaume de Llierca, a les comarques de Girona. És un dels 503 pobles sense cap oficina bancària ni cap caixer automàtic. Els habitants d'aquest municipi seran d'aquí uns mesos un dels afortunats que rebran la visita cada 15 dies d'un autocar de la Generalitat, que és com una oficina bancària, però ambulant, i on els veïns podran treure diners i fer les consultes que creguin oportunes, però això sí, amb atenció presencial, que ja és important. L'Arlet Surinyà ha volgut conèixer com han rebut la notícia els habitants d'aquest petit poble de la Garrotxa.
Teresa Rovira és l'estanquera de Sant Jaume de Llierca, un poble de la comarca de la Garrotxa amb menys de 1.000 habitants. Ja fa anys que aquesta població es troba sense caixer automàtic ni oficina bancària. De fet, la Teresa fa més de 2 anys que va obrir l'estanc quan el poble ja es trobava en aquesta situació d'exclusió financera.
Un caixer aquí al Gelaguer o a Olot, però per anar a ingressar has d'anar a Olot, sí o sí. Has de tindre cotxe, anar amb bus o el que sigui.
En aquest poble, un de cada 4 veïns tenen més de 65 anys, els quals, segons la Teresa, són els que es troben amb més complicacions en un poble allunyat de qualsevol entitat financera.
Jo crec que afecta molt a la gent gran, que sí que els agrada pagar amb diners i no poden anar al banc, que sempre els han de portar o els hi han d'anar a treure diners.
La nova iniciativa dels caixers mòbils potser ajudaria a alleugerir la situació. Tot i així, els veïns dubten si es podrien trobar una altra vegada amb el problema de les comissions, ja que aquests caixers serien d'una sola entitat.
Tindria que mirar la majoria del poble de quin banc són, però és que això també... Aquell banc ha d'estar d'acord en ficar-se en aquest bus. Els bancs no... Sembla que no estiguin gaire interessats tampoc en que hi hagin caixers.
La sensació de la Teresa envers el poc interès dels bancs és col·lectiva, ja que l'any passat el mateix ajuntament es va oferir a pagar el manteniment del caixer, però cap entitat es va prestar a col·laborar. Està clar que es necessita una solució encara que aquesta s'hagi plantejat com a provisional. Sigui com sigui, sembla que la iniciativa del govern alleugerirà la situació.
Tret de sortida a la campanya electoral de les generals del 23 de juliol. Els partits arrenquen aquests 15 dies de mítings i de debats. Catalunya s'ha situat, com sol ser habitual, com una comunitat decisiva per decidir quins dels dos candidats, Pedro Sánchez o Núñez Feijóo, aconseguirà endur-se una victòria que es presenta molt i molt cara. El Popular obre campanya aquesta nit a Castelldefels, on estarà acompanyat, entre d'altres, dirigents per la cap de cartell a Girona, Concepció Beray. Les enquestes la situen ja al Congrés, recuperant l'escó que els populars van perdre l'any 2015. Amb ella ha parlat avui la Yolanda Canales.
Tot i que d'entrada Concepció Beray diu que no s'acaba de creure les enquestes, tant si van bé com si van malament, però sí que reflecteixen tendències i totes recullen que el PP va cap amunt, i sobretot a Catalunya, on està recuperant, afegeix, la confiança de la gent. Beray podria aconseguir escó per Girona en detriment de la CUP, una formació que es defineix com a antisistema i com a tal, diu la candidata popular, ja és curiós que es presenti a unes eleccions per perpetuar el sistema. En tot cas, creu que és necessari que el PP obtingui representació a la província perquè es tornin a impulsar infraestructures i inversions que porten aturades des del 2018, quan el PP va marxar precisament del govern central.
On les infraestructures, siguin de transport, de carretera, a culturals, mediambientals, han quedat aturades. A dia d'avui, tot allò que està pendent a les comarques gironines està en la mateixa situació que les vam deixar l'any 2018, quan el Partit Popular va sortir del govern d'Espanya. Per tant, nosaltres, el nostre compromís és aquest, desenvolupar tot allò que està pendent a comarques gironines.
I més enllà de Girona, Beray considera que Catalunya serà clau per la victòria d'Alberto Núñez Feijóo, com sempre ho ha estat. I preguntada també per l'actitud tant de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, com de l'Ajuntament de Caldes de Malavella en relació a la presència dels Reis a Girona, informant fins i tot de les manifestacions antimonàrquiques, Beray diu que no li sorprèn, perquè Salellas ja va demanar que el rei fos declarat persona non grata.
Ho lamento, no hauria de ser. Crec que hauríem de treballar perquè això deixés de ser així, que deixessin de tenir les institucions segrestades als independentistes com les estan tinguent, però no em sorprèn tenint en compte doncs, els antecedents del que avui és l'alcalde de Girona.
Maray també deixa clar que el 23 de juliol el PP sortirà a guanyar i aconseguir la majoria més àmplia possible per no dependre de cap altra formació política.
I la campanya comença, o començarà amb una polèmica. Es tracta d'un vídeo de Junts per Catalunya que té com a protagonista un fals Pablo Llarena i la intel·ligència artificial. La pregunta és si darrere d'aquesta utilització de la intel·ligència artificial hi ha un possible delicte. El Pau Saiz ho ha preguntat a l'advocat penalista Miguel Capuz.
Junts ha triat a un fals Pablo Llarena com protagonista d'un vídeo de campanya per les eleccions del 23J. En el vídeo apareix el magistrat del Tribunal Suprem amb una suposada imatge creada per la intel·ligència artificial amb un to irònic afirmant l'eliminació de les causes independentistes.
Como juez, debo ser neutral, garantizar la división de poderes y respetar que Cataluña pueda decidir su futuro político. Por ello, anularé todas las causas contra los independentistas, incluida la del presidente Puigdemont.
Des d'un punt de vista legal, segons Miguel Capuz, advocat penalista, el vídeo no vulnera el dret a l'honor o el dret a la pròpia imatge, ja que no es diuen paraules directament pronunciades pel jutge ni es projecta directament la seva imatge. Però la intel·ligència artificial també pot ser un motiu de delicte i la situació hagués estat diferent si no fos una recreació.
La imatge del senyor Llarena, con unas palabras suyas, evidentemente quien sería responsable es quien ha colgado esas palabras. En este caso, si el vídeo lo ha hecho Junts, pues sería responsable Junts. Vale. Claro, lo que no podemos pretender es que la inteligencia artificial lo que suponga es la impunidad de nadie.
D'altra banda, al final del vídeo es denuncia una suposada persecució política que, segons Capuz, amb la sentència del Tribunal de Justícia de Unió Europea, s'ha demostrat que a Espanya no es persegueixen idees polítiques, sinó fets delictius.
Molt bé, arriba ja el moment de fer una petita aturada. Seran dos minuts, escoltarem unes bones recomanacions publicitàries i després et presentaré doncs, a la que es diuen és la millor pizza d'Espanya. Una pizza que està feta a Catalunya i amb uns ingredients prou curiosos. Després t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la ràdio...
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, saps que la millor pizza d'Espanya es fa a Catalunya? Doncs ara t'ho explica la Mar Puerto, que també et dona tots els detalls de quins ingredients conté aquesta pizza. Uns ingredients, Mar, prou curiosos.
Sí, nosaltres hem parlat amb el Lolo, el cuiner, qui ens ha explicat que la proposta incorpora sobrassada, pop, olives de calamata i mozzarella de búfala, i que el seu nom és un homenatge a la famosa pel·lícula de Quentin Tarantino, però que el seu secret, també diu, depèn d'altres factors.
El secret de la pizza és l'amor i la decisió. No hi ha mucho más. La preparació de los chicos, de la cocció, los ingredientes bien puestos, la mala fermentació de la massa, dona más de sabor.
A més, aquest 2023, diuen, s'esperaven més la victòria. Estaven més convençuts de que podrien guanyar perquè el premi ha estat per partida doble. També han guanyat en la categoria de millor pizza margarita de tota Espanya.
La margarita, el concurso era presentar una margarita que los jurados miraban el tema de cocción y de cómo sabría la masa y la otra para sabor. Entonces, lo de la margarita ganamos porque era la pizza mejor cocinada, mejor balanceada y todo eso. La otra sí que era por un tema de sabor.
Una pizza que, a més, ja es pot degustar als tres restaurants que tenen distribuïts per Barcelona i que els anima, doncs, a seguir amb les properes que vagin creant d'ara en endavant.
Nosotros cada dos meses más o menos lanzamos unas pizzas especiales y la que tiene más éxito se queda en la carta, que nos pasó con una de porchetta, ahora con esta de la cherry tomato de la otra vez y ahora supuestamente con esta. Entonces sí que cada dos meses lanzamos una pizza diferente, que sea de temporada, que sea por algún evento.
Veurem doncs quines són les propostes amb les que ens sorprenen a tots a partir d'ara.
Gràcies, Mar. La consellera de Feminismes, Tània Verge, la que el dia no li dona per la feinada que té, segons diu ella mateixa en alguns tuits, no para de crear polèmiques innecessàries per fer-se notar. Això sí, ara vol proposar que les piscines de les comunitats de propietaris es pugui fer topless, és a dir, pretén inmiscuir-se a la vida privada dels veïns d'edificis o també d'urbanitzacions. Veurem com acaba aquesta proposta, que no té ni cap ni peus i que arriba quan fa 4 dies la consellera Verge recordava que les piscines municipals, els ajuntaments estan obligats a respectar el topless, tot i que és una pràctica minoritària a les piscines, sobretot. Arran en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat els que han promogut aquesta campanya. Els ha escoltat l'Andrea Gavarró.
La Mariona Trabal és la impulsora de Mugrons Lliures, una plataforma que neix fa 6 anys quan ella i una altra dona van ser instades a tapar-se els pits a una piscina municipal de l'Ametlla del Vallès.
I nosaltres ens hi vam negar. Aleshores, l'Ajuntament ens va enviar la policia municipal, que ens va fer tapar, i això ens va fer bellugar. Vam anar a l'Ajuntament a presentar un escrit queixant-nos del que ens havia passat. L'Ajuntament va sotmetre una votació popular, només de dones, i es va guanyar. Jo crec que això ens va donar energia per dir, doncs, continuem.
Aquest inici d'estiu, la Generalitat ha enviat una carta als ajuntaments en què insta totes les piscines municipals a aixecar la prohibició de vetar el topless, una mesura que des de Mugrons Lliures han celebrat fervorosament. A més, avui mateix la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat que el govern està treballant per estendre el dret a fer topless a les piscines comunitàries. Tot i això, encara hi ha dones a les quals els costa més destapar els seus pits a les piscines que a les platges, sobretot si es tracta de piscines a poblacions petites.
A mi el que em diuen amigues, companyes, és que la piscina municipal és la piscina del poble, i que al poble hi ha gent que et coneix personalment, que al dematí potser has estat comprant el pa al forn i després et trobes al forner allà a la piscina. I això, que no sé, manca d'intimitat o de privacitat que potser hi ha a les poblacions petites, és el que frena algunes noies.
Altres motius que frenen les dones a fer topless són l'inseguretat envers els seus cossos i la por de ser fotografiades. La Mariona explica que hi ha una manca d'educació envers aquest tema, perquè socialment avui dia encara se sexualitzen els pits de les dones. Considera, però, que amb els anys anirem superant aquests estigmes socials, com hem fet amb molts altres, com els pantalons o els banyadors de 2 peces. Sense anar més lluny, la impulsora de Mugrons Lliures explica que, 6 anys després, cada cop són més afiliats i afiliades a la lluita. Van començar sent 20 i avui dia no sabria donar una xifra aproximada.
Saludem ara a l'Oliver Orellana, que és el director de les piscines Picornell de Barcelona. Oliver, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, yo te pregunto a ti, porque eres el responsable de las Picornell, ¿te ha sorprendido este aviso que lanzó la semana pasada la Generalitat de que en las piscinas municipales se puede hacer topless? Creo que en la vuestra no hacía falta esta advertencia, ¿verdad?
Correcto. La verdad que, bueno, me sorprende porque realmente no sabía que eran quizás tan estrictos, porque aquí la verdad que desde hacía ya mucho tiempo estaba permitido. La gente lo hacía sin ningún problema, Y bueno, si al final ha sido necesario tener que prohibirlo, pues bueno, bienvenido sea para todo aquel que quisiera hacerlo. Aquí realmente respetamos la libertad de cada uno, que cada uno haga lo que quiera, respetando al resto. Claro. Y la verdad que no tengo ningún problema.
Claro. ¿Aquí en las Picornellas es una práctica habitual esto del topless, o son situaciones que, claro, que como forman parte de la normalidad, tampoco os fijáis mucho?
Correcto. Yo, más que nada, yo creo que aquí ya está arraigado, por decirlo así. La gente no es que no hace la gran mayoría, es un sector minoritario las que la realizan, pero la verdad que sin ningún problema. Siempre lo han hecho, lo hacen cuando les apetece, lo hacen fuera. Alguna vez muy puntual hemos tenido también en la interior, pero sobre todo lo que se busca es la exterior por el tema del bronceado. Pero que realmente, ya te digo, no hemos tenido ningún problema.
Ya, ¿y es una práctica, insisto, muy habitual, o pensáis que quizá el doble se hace más en la playa que no en la piscina? ¿Qué tanto por ciento, tú que conoces la materia, lo situarías, Oliver?
Bueno, eso sí que el porcentaje es mínimo. O sea, realmente yo creo que donde está arraigado y aceptado moralmente, por decirlo así, es en la playa, y todo el mundo hace. Uh-huh. Y aquí, pues bueno, si a lo mejor... No sé, si tenemos 100 personas, a lo mejor son 5 o 10 las que lo realizan. No estamos ni mucho menos al nivel de playa.
Claro. El hecho quizá de ser un espacio tan cerrado, una piscina, pues a lo mejor también, en fin, limita un poco esta práctica, ¿no? ¿Qué crees?
Sí, yo creo que porque al final, si no lo tienen muy concienciado, a lo mejor puede resultar incómodo, o se pueden pensar que la gente les puede decir algo. Sí que es verdad que en la playa hay más libertad, el espacio es más amplio. Aquí realmente tenemos una piscina... Es grande, hay un buen espacio, o sea, se puede tomar bien el sol, no estamos apretados. Uh-huh. Es un espacio familiar y entonces a lo mejor la gente, pues bueno, pues tiene un poquito más de reticencia. Uh-huh. Pero tenemos gente que lleva mucho tiempo realizándolo, siguen haciéndolo, y ahora, bueno, cuando nos comentaron lo de la noticia, pues era, bueno, pues me alegro, pero por aquí no cambia nada. A lo mejor alguna más pues se atreve porque tenía la duda, porque a lo mejor había gente que no lo tenía claro. Pero tampoco habían llegado a preguntar, claro. ¿Sabes?
Os habéis dado por enterados y punto, me imagino, ¿verdad? A ver, ¿habéis tenido algún problema con alguna persona que haya tenido un comportamiento incorrecto con alguna señora o señorita que practicara el topless, Oliver?
No, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, hablo ya de hace 7-8 años, sí que hubo ¿cómo te diría? Pues eso, que
reticencias, ¿no?
Sí, no sentó bien, que algún hicieran y quisieron como en plan, pues no, que esta mujer no puede hacer tal. Pero que no llegó a nada, al final, ya digo, respetamos la libertad
de cada uno.
De que cada uno, claro, respetando al resto, haga lo que quiera, no hace daño a nadie. Uh-huh. Al final es más un problema de uno mismo que, bueno, se fija mejor en lo que no debe.
Sí.
Pero la gente, bueno, que haga lo que quiera, porque no ni incomodan ni tampoco están exhibiendo, o sea...
Evidentemente.
Toman el sol y está, no se ponen a hacer nada, ¿sabes?
Evidentemente. En general, Oliver, ya que estamos hablando de las piscinas y de la gente, ¿el comportamiento en las piscinas suele ser cívico o hay problemas de comportamientos? En general.
Sí. A ver, la gente suele respetar. Lo único que sí que... Esto, bueno, es un centro municipal con abonados y sobre todo la entrada puntual es lo que a veces... pues bueno, les cuesta un poquito porque a lo mejor no tienen claras las normas, claro, o se creen que al ser una piscina de verano pues es más rollo la playa, y al final aquí buscamos una convivencia, que todo el mundo se pueda bañar, disfrutar del ambiente, pero respetando unos mínimos. Por ejemplo, no está permitido fumar, que a lo mejor en la playa sí puedes o tal, y eso, sobre todo a la gente que viene una vez, pues le cuesta más concienciarse, claro, hasta que ya se le informa. Claro, aquí se busca un bien común, sobre todo los usuarios ya... donde hace mucho tiempo ya conocen, y si sí, aquí es un buen ambiente, es un ambiente familiar, la gente viene con las familias y, bueno, se trata de tomar el sol y refrescarse con ese calor.
Perfecto, pues evidentemente se trata de refrescarse y de probar las piscinas Picornell en Barcelona, arriba en la montaña de Montjuïc, con unas panorámicas piscinas olímpicas, panorámicas de la ciudad maravillosas. Hemos hablado con su director, Oliver Orellana. Oliver, gracias, buenas tardes y buen verano,
Pues nada, igualmente, y ya sabéis, cuando el que quiera refrescarse y tomar el sol, aquí estamos esperándolos, con los brazos abiertos.
Gracias, vale, gracias. Oliver, buenas tardes.
Vale, adiós.
Doncs deixem les piscines, parlem d'altres qüestions, com per exemple que no és la primera vegada que passa, però tampoc és habitual. Diversos porcs senglars han estat vistos les últimes setmanes passejant-se pel centre de Terrassa buscant menjar pels contenidors. Mentrestant, a les comarques de Girona, la darrera batuda important contra aquests animals s'ha tancat amb quasi bé 5.500 senglars capturats als massissos de les Gavarres i de Rocacorba, Belén Heredia.
La Generalitat va declarar l'emergència cinegètica amb l'objectiu de reduir la població de senglars en un 70%, i és que a Girona és on hi ha més senglars que ocasionen danys a l'agricultura i greus accidents de trànsit. La directora general d'Ecosistemes Forestals i de Gestió del Medi, Anna Sanitges, explica en què ha consistit l'emergència i fa un petit balanç.
Marcar uns límits de captures, uns màxims de captures que havien d'assolir les diferents àrees privades de caça. Quin ha estat el resultat? Doncs aquí, a Record, hem de parlar de gran èxit. Dels 2.200 senglars que hi havien com a objectiu, se n'han pogut abatre 2.100. Per tant, parlem del 94% dels senglars abatuts.
Davant l'èxit d'aquesta mesura, es preveu desplegar una segona fase de la declaració d'emergència cinegètica fins a assolir el 100% dels objectius fixats. El vicepresident de la Federació de Caça de Girona, Joan Esposa, explica que la seva feina és col·laborar per reduir danys.
Nosaltres, evidentment, estem per col·laborar amb un tema com aquest, donat que tenim clar que el caçador és l'únic depredador en aquest moment, caçador-caçadora, que té el senglar. Som conscients del dany que fan l'agricultura, som conscients dels accidents que hi ha de trànsit.
D'altra banda, Acció Climàtica estudia declarar l'emergència cinegètica en altres punts de Catalunya on detectin una densitat superior als 15 senglars per quilòmetre quadrat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, Xavi.
Sí, avui escoltarem a Xavi, el tècnic del Barça, que ha presentat Campos a 4 dies ja només de que el Barça torni a la feina. Ha parlat, entre d'altres coses, dels objectius de la propera temporada i també de la confecció de la plantilla. L'Espanyol té nou secretari tècnic, és Ángel Catalina, és un home de confiança de Garagarza, i també dia important al Tour, als Pirineus, que avui es puja al Tourmalet.
3 i 5 minuts, cita obligada. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Aquesta és la sintonia de la Linterna, això vol dir que està aquí al costat meu el Jordi Tunyón. Jordi, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carlos.
Dijous, Linterna Copa Catalunya i Andorra a les 7 de la tarda, avui amb dos temes centrals, aquest xec de 100 euros que la Generalitat regala, dona a les famílies per poder, en fi, comprar motxilles i llibres. Tu amb qui ho parlaràs, això, avui? A veure.
Doncs ho parlarem amb el Luis Centeno, és el secretari general d'Escoles Catòliques, i sí, no siguis mal pensat, que hi hagi eleccions d'aquí poc no té res a veure amb que els governs estiguin regalant de tot.
Sí, bueno. No, amb ell parlaràs una cosa molt interessant, si hi va haver, per exemple, una altra possibilitat que és el xec escolar, eh? Això, a veure què et diuen des de les escoles catòliques. I un altre tema central d'avui, un altre dels focus que tenim, és això de si es pot fer, o, bueno, si es pot fer, si es fa tobles a les piscines o no es fa tobles a les piscines, o més a, o menys a les piscines i més a les platges, no?
Doncs sí, hem sortit al carrer, hem preguntat pel tema, ja es pot fer tobles a les piscines, la llei es vol ampliar fins i tot a piscines comunitàries privades, ja veurem on acaba això.
Això és una proposta que fa la Tània Verge, que està cridada a crear molta polèmica, eh?
Cadascú que li doni el sol allà on vulgui.
Sí, senyor. Molt bé, doncs, alguna cosa més? O ho deixem en plan sorpresa, com sempre?
Fem? Després ho escoltarem a la Linterna.
Bé, no us perdeu la Linterna a 7 de la tarda amb el Jordi Tunyón. Que vagi bé.
Gràcies.
El programa. I nosaltres tanquem així el migdia a Cope Catalunya i Andorra, però, com sempre, hi ha més notícies, més informacions. Pilar García Moñiz, Ángel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.